Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'ambient humit i de jaqueta prima quan sortim de casa, que pujarà la tardor de temperatures fresques de bon matí bastant càlides al migdia i obligaran altra vegada les mànigues curtes.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts, dia 26 d'octubre del 2021. Dia sense canvis en el temps. Comencem el dia amb alguns núvols i boirines que s'aniran escampant. Màximes de 22 a 23 graus. Ara mateix tenim 12 graus a l'Estartit, 13 a Tamariu, 13 a Sant Feliu de Guíxols. En un dia en què al supermatí us donarem tots els detalls sobre com i on vacunar-se contra la grip i també amb la tercera dosi de la vacuna, si vosaltres o els vostres pares o avis teniu més de 70 anys. La vacuna la poden posar conjuntament, la de la grip i la tercera del coronavirus. I, de fet, si sou col·lectiu de risc, és més important que mai posar-vos les dues. D'això en parlarem en uns minuts. Avui també us explicarem que hi haurà canvis en la carretera que molts agafeu per anar a Girona i que passa per Celrà, perquè no gaire temps, ja no passarà per Celrà. I us explicarem que hi ha un nou alcalde del Baix Empordà que es vol presentar a les eleccions. Avui una entrevista cultural. Parlarem amb el president de la Fundació Enric Morató sobre l'homenatge que preveuen en els propers dies al músic empordanès Càstor Pérez. I com cada dimarts acabarem el supermatí parlant de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal. Avui unes notícies que fan referència als Estats Units i a Donald Trump. Les 8 i pràcticament 2 minuts. Som al supermatí de Ràdio Capital. Sergi Villena, Paula Brines, Maria Alzina, Àlex Cordón i Eugènia Güell, bon dia a tots.
Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Avui al supermatí expliquem quan i on ens podem vacunar de la grip al Baix Empordà.
El dimecres vinent s'inicia la campanya de vacunació contra la grip al Baix Empordà, que s'allargarà fins al 31 de gener de l'any vinent. Començaran a Palamós, la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí i Palafrugell. Es podrà demanar cita prèvia o acudir als punts vacunals sense cita. A més, s'aplicarà les dues vacunes alhora a aquelles persones que van rebre la segona dosi fa més de 6 mesos i que tenen més de 70 anys.
En aquests moments, el risc de rebrot per coronavirus al Baix Empordà és moderat.
Està a 43. Això és inferior al de la setmana passada, però superior al de fa 3 setmanes. Del 15 al 21 d'octubre només van sortir 30 PCRs positives de les 1.200 que es van fer. D'altra banda, ja hi ha més de 1.300 persones al Baix Empordà vacunades amb la tercera dosi. I també del 15 al 21 d'octubre, en aquest període, hi ha hagut dues persones ingressades, però cap defunció.
No us perdeu el supermatí d'avui perquè farem un repàs exhaustiu de les dades del coronavirus al Baix Empordà, que sembla que estem de sortida. Comprovarem, aviam, si és veritat que estem de sortida de la pandèmia aquí al Baix Empordà. Maurici Jiménez vol presentar-se a les eleccions de Platja d'Aro de nou.
L'assemblea local del PSC, on es decidirà el pròxim candidat a les eleccions municipals del 2023, es durà a terme a finals de l'any vinent. Maurici Jiménez, però, avança Ràdio Capital que té la intenció de continuar al capdavant, tot i que ara no és el moment de pensar-hi.
Ara de seguida tornem a en aquest cas a Platja d'Aro. Abans hem de fer una visita cap a Girona, concretament per la carretera de la Bisbal a Girona, perquè ja no, aquesta carretera ja no passarà pel centre de Celrà.
El projecte de la variant de Celrà està previst que acabi el febrer de 2022 i es preveu una inversió de més de 3 milions d'euros. La nova variant passarà pel polígon industrial i permetrà convertir l'actual carretera de Palamós en un carrer del poble.
Ara sí, tornem a Platja d'Aro perquè l'Ajuntament construirà una pump track amb els diners dels pressupostos participatius.
Només han participat a les votacions 219 persones, un 2,09% del cens. L'Ajuntament hi destinarà finalment 210.000 euros, augmentant la partida inicial amb 10.000 euros suplementaris.
La La Fundació Ernest Morató homenatjarà l'investigador, compositor i intèrpret d'Havaneres, Càstor Pérez.
Ho farà el dilluns 1 de novembre, Diada de Tots Sants, a les 12 del migdia, amb la inauguració d'una placa dedicada al músic a la plaça del Portbó de Calella de Palafrugell. L'acte comptarà amb la participació dels grups L'Empordanet, Portbó, Arjau i Neus Mar, amb els quals Càstor Pérez va estar vinculat.
De seguida parlarem amb Enric Frigol, el president de la Fundació Ernest Morató, perquè ens expliqui, perquè ens doni tots els detalls d'aquest homenatge a un gran músic empordanès, un patrimoni de Palafrugell. I en esports, la torroellenca Alba Alós és sotscampiona del circuit nacional de golf.
Alba Alós Martínez, golfista de Torroella de Montgrí, es va proclamar aquest diumenge a Madrid sotscampiona de la fase final del circuit nacional de cinquena categoria de golf, després d'haver conquerit el passat mes de setembre a Pals el títol de campiona catalana.
I més enllà del Baix Empordà... Mireu, una notícia de fa molt poca estona d'aquesta matinada. Quatre policies de Llinars del Vallès han estat detinguts en una operació contra el tràfic de marihuana. Els Mossos d'Esquadra han detingut els quatre agents en una operació que s'està fent ara mateix. La policia està fent diversos escorcolls per trobar i detenir els membres d'una organització criminal que integrarien entre les persones diversos policies locals d'aquesta població del Vallès Oriental. Segons fonts policials, l'organització de què formarien part es dedicava al cultiu i al tràfic de drogues i el blanqueig de capitals. I els agents haurien ocultat les activitats de la banda. Els Mossos han entrat a les dependències de la policia local on estan fent les detencions i l'escorcoll. L'operació policial ha començat cap a les 5 de la matinada i, a més de la comissaria, també s'estan fent registres en diverses cases de Llinars, de Piera i de Barcelona. I el més important, el polígon industrial de Can Prat. Segons els Mossos, és una investigació oberta de fa un any. Això se n'ha parlat diverses vegades últimament, del perill que hi ha que l'ascens, com que cada vegada es trafica més amb marihuana, que hi ha més màfies, que això pugui generar un tràfic d'influències, una corrupció d'autoritats. I això és el que sembla que ha passat aquí. Una operació que, com dèiem, s'està investigant des de fa més d'un any. A Badalona hi ha acord entre l'oposició per governar junts després de la moció a Xavier García Albiol. Acord concretament entre el PSC, Esquerra Republicana, En Comú i Junts per Catalunya. El socialista Rubén Guijarro substituirà l'alcalde Xavier García Albiol, el nom del qual, recordem-ho, va aparèixer als papers de Pandora. I la Generalitat tornarà els diners de les multes del primer estat d'alarma. Ho va anunciar a TV3 el conseller Joan Ignasi Elena, que assegura que en total suposarà retornar 4 milions d'euros que ara són a la caixa de la Generalitat. Entre el 14 de març i el 20 de juny del 2020 es van fer 146.000 denúncies. Més de 63.000 van acabar en multa, de les quals més o menys la meitat s'han pagat. Doncs bé, ara, després de que el Tribunal Constitucional digués que no es podia decretar el confinament total amb l'estat d'alarma i, per tant, que l'estat d'alarma era il·legal, Interior ha decidit retornar totes aquestes multes. Les 8 i 8 minuts, previsió del temps. Amb en Marc Vilà. Què tal, Marc? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Sembla que tenim poques novetats a la previsió del temps. Quins són els detalls per aquest dimarts?
Avui dimarts mantenim la mateixa situació atmosfèrica amb núvols baixos i boirines matineres que tornaran a ser el plantejament meteorològic d'aquesta nova jornada amb variables anticiclòniques. Un comportament molt semblant al d'ahir dilluns i poc diferent del que serà demà dimecres. El més noticiable serà l'amplitud tèrmica entre les temperatures matinals, que seran fresques, no gaire més baixes dels 10 graus, i les temperatures del migdia, que tindran un lleuger repunt i que quedaran properes als 22-24 graus amb estabilitat i ambient assolellat. Per tot plegat, avui dimarts serà un dia de calma i de pocs canvis, de tardor plàcida, sense cap indici de variació destacable a la vista.
Gràcies, Marc.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Les 8 i pràcticament 10 minuts. Avui el comentari del dia al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia en Marc Casanovas.
El debat sobre la gestió de les escombraries als municipis ve de lluny i sembla etern. Els ciutadans, partits polítics, govern i oposició es tiren els plats pel cap parlant d'escombraries. Les xarxes socials han contribuït a fer aquest debat encara més etern, més àcid i amb la protecció de cert anonimat, menys o completament gens constructiu. La seqüència és la següent. Primer, algú penja una imatge de contenidor plens, de carrers buits o d'abocaments incontrolats, la qual dona el tret de sortida a una emocionant cursa. En segon lloc, la imatge rep centenars de comentaris donant la culpa a la mala gestió de l'Ajuntament, a la mala gestió dels recursos econòmics i a la incompetència dels partits polítics de torn. Una petita part dels comentaris, amb una visió més crítica, denuncien la manca de civisme d'alguns ciutadans que porta a imatges desoladores com les que s'està parlant. I en tercer lloc, els partits de l'oposició fan la seva feina i s'agafen amb força els arguments de mala gestió i utilitzen les imatges per degradar el govern de torn. I el govern aguanta el cop i majoritàriament no fa gaire res més que reivindicar actituds més cíviques als veïns i criticar l'oposició. Aquests tres punts es repeteixen periòdicament al llarg de l'any. A mi el que em falta és serenitat, sortir d'aquest bucle de retrets i especialment molta autocrítica. En primer lloc, els ciutadans principals generadors de residus tenim l'obligació de separar, reciclar i gestionar correctament els residus. Els abocaments d'escombraries incontrolats i el no reciclatge són actituds incíviques que costen molts diners a tots els contribuents. En segon lloc, els partits polítics, tant govern com oposició, haurien de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i avançar cap a un model de recollida de residus proper i que bonifiqui els ciutadans que gestionen bé els residus i que penalitzi aquells que no ho fan bé i deixar-se de debats estèrils que només cerquen rèdit electoral. Més empatia, més autocrítica i més valentia per encarar el futur de la gestió de residus i recursos dels nostres municipis. Som-hi.
Gràcies, Marc Casanovas.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Són les 8 i 11 minuts, avui a la cançó del dia farem una mica de Coldplay, perquè la banda ha batut tots els rècords dels Estats Units. Als Estats Units i també al Regne Unit, perquè el seu nou disc, Music of the Spheres, ja és el número 1 al seu país, al Regne Unit, amb més de 101.000 unitats vendudes, convertint-se en el disc més venut de tot el 2021 a l'espera del llançament del nou àlbum d'Adele, que podria superar-los. Avui a la cançó del dia, Higher Power. Electric, this boy is electric and you're sparkling like the universe connected. Night after night, this joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And you really someone. Just to let you know. Yeah.
l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Hola, sóc en Jordi del Mercat de Palafrugell. A casa nostra tenim un plat boníssim que heu de tastar. Es niu.
Del 8 d'octubre a l'1 de novembre, 7 restaurants de Palafrugell el preparen per tu. A més, emporta't Es Niu a casa. Més informació al 972 30 02 28 i a visitpalafrugell.cat. Palafrugell t'espera.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts hi ha el mercat setmanal a l'Avinguda Europa de Pals de 8 del matí a 1 del migdia. Fruita, verdura, roba, sabates, mercat general... Vine a descobrir-lo.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Atenció! Aquest octubre arriba la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7 de la Bisbal.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent. Una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Som al Supermatí de Ràdio Capital. De seguida, aquí al Supermatí, parlarem de la vacunació de la grip i de la tercera dosi del coronavirus, perquè això és més important que mai, us n'hem parlat diverses vegades, i és més important que mai saber quan arrenca, com ens podem vacunar i on hem d'anar, si ens volem vacunar o si volem vacunar els nostres grans, les nostres persones grans, amb aquesta vacuna. També parlarem de diverses notícies relacionades amb el Baix Empordà, anirem a Platja d'Aro, explicarem quins canvis hi haurà a la carretera que porta de la Bisbal a Girona, però abans de tot volem començar aquest supermatí amb una entrevista cultural i volem parlar d'una de les grans figures de la cultura de Palafrugell i de tot el Baix Empordà, que és aquesta. La Fundació Ernest Morató, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell, homenatjarà l'investigador, compositor i intèrpret d'havaneres Càstor Pérez Díez. Ho farà dilluns 1 de novembre, dilluns que ve, el dia de Tots Sants, a les 12 del migdia, amb la inauguració d'una placa dedicada al músic, a la plaça del Portbó de Calella de Palafrugell.
L'acte comptarà amb la participació dels grups L'Empordanet, Portbó, Arjau i Neus Mar, amb els quals Càstor Pérez va estar vinculat. El lloc escollit per la col·lecció, per la col·locació i la inauguració de la placa és un dels murs exteriors de la taverna de Can Batlle, donat el significat que té aquest espai per l'havanera. A més de ser una de les tavernes emblemàtiques de l'havanera i de la cançó de taverna Calella de Palafrugell, va ser el lloc escollit per presentar el llibre Calella de Palafrugell i les havaneres l'1 de novembre de l'any 66, un fet que va desencadenar el naixement de la cantada de Calella, a la primera edició de la qual va tenir lloc el 2 de setembre de l'any 1967 a la platja d'en Calau. La comissió de nomenclàtor de l'Ajuntament de Palafrugell va aprovar la proposta de la Fundació de col·locar aquesta placa l'any 2020, coincidint amb el desè aniversari de la mort del músic, però no cal que us diguem que va venir una pandèmia i això va obligar a ajornar l'acte d'inauguració aquest 2021.
On trenquen totes les... Doncs bé, avui volem parlar amb el president de la Fundació Ernest Morató, l'Enric Frigola. Bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Enric Frigola, defineixi'm amb dues frases qui era Càstor Pérez.
Va ser un gran investigador de l'havanera, un dels més grans investigadors que hi ha hagut, un excel·lent intèrpret i un gran compositor, però no prolífic. És el compositor d'una de les havaneres que molta gent canta, que canta moltíssima gent, que és el Vestida de nit, però no en va fer moltes, en va fer tres o quatre només. Jo diria que aquesta és una definició molt, molt concisa i, a més, molt entenedora de qui va ser Càstor Pérez.
Càstor Pérez, que va morir fa uns anys i que ara se li ha volgut fer un homenatge. En què consistirà aquest homenatge?
Bé, ho heu explicat una mica abans a la presentació. El dilluns que ve, el dia 1 de novembre, a les 12 del migdia, a la platja del Portbó de Calella de Palafrugell, s'inaugurarà una placa en memòria de Càstor Pérez, una placa que serà col·locada a la paret de la terrassa de Can Batlle, que és un lloc mític pels havaneros d'aquesta zona, i on, segons la Sílvia Pérez Cruz, la seva filla, en Càstor hi havia passat molt bons moments, feliços moments. Aquest acte, tal com heu explicat, s'havia de fer fa un any, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort, però no va poder ser, i ho farem dilluns que ve, si el temps no ens ho impedeix. Uh-huh. I si fa mal temps, doncs no sé, ja trobarem la manera de fer-ho igualment, però d'una altra manera.
Serà un acte públic, entenc, perquè hi ha participació de diversos músics. Ara repassem qui hi haurà. La gent pot anar-hi en aquest acte?
A veure, l'acte és per invitació. Uh-huh. La Fundació Morató, doncs, ha invitat a tots els seus socis, especialment els músics, que són molts, que van interpretar amb Càstor Pérez havaneres en algun grup. Càstor Pérez va participar a 4 o 5 grups d'havaneres diferents, doncs tots els seus excompanys hi seran per cantar una cançó al final de l'acte. És per invitació, però evidentment allò és un espai públic, és un espai obert, i si algú s'hi acosta, doncs no serà pas foragitat, uh-huh, almenys. Uh-huh. Però bé, és un acte, volem que sigui un acte senzill, emotiu, esperem que no duri més de mitja hora, i esperem, doncs, que estigui a l'altura del que va significar i del que va representar Càstor Pérez pel món de l'havanera.
Quins són aquests grups amb què va participar, companys que va tenir que participar en aquest acte?
Sí, a veure, va participar Portbó, va participar l'Empordanet, Cubacant, diversos grups, Duet. Aleshores, hem reclutat o hem invitat, espero que vinguin, alguns ja ho han confirmat, vaja, la majoria ja ho han confirmat, doncs, des del Carles Casanovas a la Neus Mad, Alfonso Carreras, la gent de l'Arjau, en fi, tota una sèrie de persones que van interpretar, que van compartir escenari amb ell i que van compartir activitats amb ell. Sí. Llavors, aquests grups que cantaran al final de l'acte és una formació molt oberta. El Lluís Bofill a la guitarra, Lluís Bofill, doncs, que va actuar molt i que va conèixer molt Castel Pérez. En fi, ja veurem a veure finalment quan som allà.
No sé si...
Però invitar han estat tots invitats.
No sé si vindrà també
tots
la...
Tots aquells habaneros, tots aquells músics que en algun moment van compartir, havien compartit algun escenari, alguna cantada, doncs amb en Castor.
No sé si vindrà també la Cília Pérez Cruz.
Hi haurà tota la família. Vale. Mm-hmm. Tota la família de Castel Pérez. Mm-hmm. És a dir, si no passa res, sí. Mm-hmm. Si no passa res, sí.
Mm-hmm. Abans ho deia, va ser un dels grans intèrprets, un dels grans estudiosos de l'habanera, però no va ser molt prolífic, no va compondre moltes habaneres. Quines són, hem parlat de la més coneguda, Vestida de nit, quines altres va composar?
És que jo crec que només en va composar 4, eh? O 4 o 5, és que jo recordi en aquests moments, a part de Vestida de nit, una que també és bastant coneguda perquè s'interpreten algunes cantades, que és L'Havana, se llama Elena, una altra que es diu, no sé si ara no recordo, si es diu Temps perdut o Amor perdut, és dir, com a compositor doncs no em va fer gaires, aquesta és la veritat, però de les poques que va fer n'hi ha una que ja ha passat a la història a hores d'ara, que és Vestida de nit. L'Havana, se llama Elena, és una habanera molt, molt bonica també, no tan coneguda, que d'alguna manera reflecteix els llargs períodes que Castor Pérez havia passat a l'Havana investigant. Concretament va ser el Casal Català de l'Havana, on ell s'hi havia passat moltes hores remenant papers, trobant partitures noves, etc, etc. Jo crec que la faceta d'investigador, que és la menys coneguda, que la gran majoria de gent no ho sap, però és la més important d'aquest personatge.
Li he de dir que m'ha pres la pregunta, perquè li volia preguntar precisament això. Què significa que una persona és investigadora de l'habanera i què va significar la seva faceta d'investigador per la realitat de l'habanera que vivim ara mateix?
Bé, què significa? En el seu cas significa, doncs, que va treballar molt, probablement més que qualsevol intèrpret o compositor d'habaneres, i va dedicar moltes hores. Jo recordo haver estat a Cuba fa un parell o tres d'anys i concretament haver estat al Casal Català de l'Havana, i en allà en tenen un record gratíssim del Castor. No? Mai com ell havíem trobat una persona o havia vingut una persona que s'hi passés tantes hores i que hi posés tant d'interès. Ell volia investigar, doncs, l'origen de l'habanera a Cuba, per després traslladar-la aquí i adaptar algunes de les partitures que ell va trobar i algunes de les històries que ell va trobar a la realitat catalana. El fruit del seu treball és important i tots els grups de habaneres en gaudeixen en aquests moments. Sí. Si ell no hagués fet això, moltes de les habaneres que es canten segurament que ara no es cantarien.
Doncs aquest acte d'inauguració de la placa dedicada a Castor Pérez, aquest dilluns a la plaça del Portbó de Calella. Li volia preguntar sobre l'actualitat de la Fundació Ernest Morató, de les activitats que organitzin els propers mesos. En què estan ara mateix a la Fundació?
Estem treballant en diverses històries, en diversos projectes, a veure, així de cop i volta me'n venen dos o tres al cap. Un d'ells, la realització d'una cantata d'habaneres interpretada per nens de tota la província de Girona, d'escoles de tota la província de Girona, i això sí que segurament deu ser primícia, el dia 7 de maig de l'any vinent a l'Auditori de Girona. És una cantata on 300 nens de diferents escoles de la província interpretaran a l'Auditori amb un fil conductor, un personatge que conduirà, i cantaran 7 havaneres. Això és una cosa que no s'havia fet mai. Això és una cosa que no s'havia fet mai. S'han fet cantates, moltes, en col·legi, però no amb havaneres. Estem preparant també...
I sobre disculpi un segon, sobre aquesta gran cantada, sí. Ja s'ha començat a treballar amb les escoles, això sí, ve d'escoles de música, ve de les escoles de la comarca.
Sí, i es va fer una convocatòria a començaments de setembre a totes les escoles de la província. Aquí tenim l'ajuda doncs, del Departament d'Educació de Girona. Es va fer una convocatòria i, per exemple, avui i l'endemà ja hi havia 600 nens inscrits d'escoles diferents. No? Llavors, finalment, s'ha hagut d'aturar això, perquè només a l'Auditori de Girona només n'hi queden 300. No? I aleshores ja s'ha començat a treballar, hi ha una directora artística que ha començat a treballar amb les escoles per tal de poder fer aquesta cantata que ens agradaria poder repetir en altres llocs, però de moment la data fixa i la de l'estrena i la de la única representació és el 7 de maig al matí a l'Auditori de Girona. Aquest és un tema que no s'ha fet mai. Crec que per la manera significarà doncs, l'inici d'una nova dimensió, sobretot pel que fa doncs, a la manera amb els nens, amb els infants. I una altra de les coses que hi estem treballant és la realització d'un congrés l'any que ve, d'un congrés de la manera. L'any passat, no, aquest any ja s'ha fet, és a dir, la Fundació pertany a una agrupació de poblacions espanyoles que canten havaneres, Torrevieja, Sant Lucas de Barrameda, Candàs, País Basc, Mallorca, a Castella, i nosaltres. Aquests organitzadors de llocs on es canten havaneres, doncs fem rotativament un congrés. Aquest any, el mes de juliol, es va fer Torrevieja. Es va fer virtual, jo hi vaig participar, es va fer Torrevieja, i l'any que ve el volem fer nosaltres. I ara estem buscant quin és el tema que ha de presidir aquest congrés, o quin és el tema sobre el qual s'han de presentar les ponències. Aquesta és la idea que tenim. I bé, d'altres coses. Però aquestes són segurament les que tenen més... les que porten més feina i les més sonades a nivell de públic. Hi ha molta actuació externa, recollir partitures, digitalitzar partitures, en fi, la feina de sempre es va fent, però al mateix temps ens volem... I,
per cert,
preparem ja l'acte pel 1 de novembre de l'any que ve.
Què serà?
Cada 1 de novembre, que és el dia que s'inicia tot, aquí va començar tot, i quan dic tot vull dir que es va presentar el dia 1 de novembre de fa molts anys, doncs un llibre que va originar la primera cantada de Calella, etc, etc. Llavors, la Fundació ha institucionalitzat l'1 de novembre doncs, per fer cada any un acte, diguem-ne, sonat. Aquest any és la inauguració de la placa en homenatge a Castro Pérez i l'any que ve probablement ho centrem en la figura del mestre Sidés. Probablement. Per això encara s'ha d'acabar de decidir. I si no és el mestre Sidés, serà un altre tema.
Enric Frigola, president de la Fundació Morató. Gràcies per passar avui pel Supermatí. Tinc la sensació que cada vegada que passa per aquest programa ens deixa alguna exclusiva, perquè aquest homenatge a Castro Pérez ja en vam parlar ara fa un temps, abans de la pandèmia, i bastant abans de la pandèmia, ja ens va avançar aquí en aquest programa que es faria. I avui, doncs, aquestes dues novetats sobre la gran cantada i sobre l'homenatge de l'any que ve a... possible homenatge al mestre Sidés.
En aquesta cantada del 7 de maig, sí, que hi participaran, repeteixo, 300 nens de diferents escoles de la província de Girona, doncs hi ha tingut un paper molt important l'escola Pibert de Palafrugell. És a dir, aquí l'escola Pibert ja havia fet una cantata d'aquest tipus, Però, clar, només a nivell d'Escola Pivert, i el que hem volgut és doncs, donar-li una altra dimensió, que és la participació d'un bon nombre d'escoles que aporten un total de 300 alumnes. L'organització és força complexa de tot això, però jo crec que ho tenim ben encarrilat.
Doncs ho seguirem i serem en aquesta cantada. I, de fet, a mesura que s'acosti, doncs en tornarem a parlar. Enric Frigola, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
A vosaltres, bon dia.
I ens acomiadem amb aquesta gran havanera, que és Vestida de nit, interpretada per Sílvia Pérez Cruz i també Càstor Pérez.
Nois de tempesta, amics del bon temps, els ulls inventen noves històries, vaixells que tornen d'un lloc de sol, porten tornades enamorades, dones i pàtria, veles i flors. Si pogués fer-me
Supermatí, a Ràdio Capital.
Són les 8 i 36 minuts del matí d'avui, que és dimarts 26 d'octubre del 2020. Ho hem parlat d'havaneres, us ho hem explicat, havíem de parlar d'havaneres. Ara parlem de la grip, perquè dimecres vinent, per tant demà mateix, comença la campanya de vacunació contra la grip al Baix Empordà, que s'allargarà fins al 31 de gener. Ja ho sabeu, com aquest any, per primera vegada, es vacuna la vegada de la grip i amb la tercera dosi de la vacuna del coronavirus a les persones més grans de 70 anys. Volem explicar-vos amb la Paula Brinés detalladament quan, on i com ens podem anar a vacunar de la grip, les persones que ho hagin de fer, que són persones grans, persones amb alguna malaltia, persones immunodeprimides, quan, com i on s'han de vacunar aquestes persones de la grip i també, si tenen més de 70 anys, de la tercera dosi del coronavirus. Ho repassem amb la Paula Brinés.
Començaran a 4 àrees bàsiques de salut del 6B, Palamós, la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Palafrugell. Es podrà demanar cita prèvia o acudir als punts vacunals sense cita. A més, s'aplicaran les dues vacunes alhora a aquelles persones que van rebre la segona dosi fa més de 6 mesos i que tenen més de 70 anys. Igual que l'any passat, la vacunació no es farà als CAPs, sinó que en col·laboració amb els ajuntaments dels municipis s'han buscat espais alternatius per a fer-ho i així evitar concentració de persones. Els diferents consultoris locals també vacunaran a la seva població de risc i el ciutadà pot trucar directament al consultori per informar-se. Tant els majors de 60 anys com els menors d'aquesta franja d'edat, però amb factors de risc, podran vacunar-se demanant cita prèvia a través del web citasalut.gencat.cat. Si ho prefereixen, poden acudir al punt vacunal de la seva àrea bàsica de salut de referència sense cita prèvia. Aquest any s'aprofitarà als majors de 70 anys per oferir-los la tercera dosi de la vacuna Covid-19. Per això els horaris s'han realitzat diferenciant aquestes dues franges d'edat.
Repassem quins són els horaris.
El 2020 es van vacunar...
Ai, un segon, aviam què ha passat aquí. Repassem ara quins són els horaris, Paula.
A la Bisbal d'Empordà, el pavelló firal, situat al passeig del Mas Clarà, número 14, els majors de 70 anys, dimecres, de 12:45 a 1, i els de 60-69 anys i menors de 60 anys amb factors de risc es poden vacunar dijous de 12:45 a 1, i l'altra localització és la de Torre Maria, al carrer de l'Aigüeta, número 17, de 60-69 anys i els menors de 60 amb factors de risc es poden vacunar dijous de les 10 a les 7. Un altre lloc és a Palafrugell, en el local social Sauleda, del carrer Carrilet, sense número. Els majors de 60 anys es poden vacunar dimecres de 10 a 7 i divendres de 12:45 a 1. I també el cap de Palafrugell, situat al carrer Àngel Guimerà, número 6. Les persones de 60-69 anys, els majors de 60 anys amb factors de risc, es poden vacunar dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 12:45 a 1 i de 15:45 a 7 i divendres de 12:45 a 1. I un altre lloc és l'estadi municipal de Palafrugell, situat al passatge Ladislao Kubala, i es podran vacunar les persones de 60 a 69 anys i menors de 60 anys amb factors de risc dimarts de 10 a 1 i de 3:45 a 7, i els majors de 70 anys es vacunaran dimecres i dijous de 10:45 a 1. Un altre lloc és el Palau Firal de Sant Antoni del carrer de la Sardana número 3. Es vacuna tota la població major de 60 anys i menors de 60 anys amb factors de risc de forma conjunta de 10:45 a 1 el 28 d'octubre, 5 i 10 de novembre. Un altre horari seria de 3:45 a 7 el 28 d'octubre, 4, 9, 11 i 18 de novembre. I finalment, Torroella de Montgrí, en la llar de jubilats del Recer, es vacuna tota la població amb major de 60 anys i menors de 60 anys amb factor de risc de forma conjunta. Dilluns i dimecres de 3:45 a 7, dimarts, dijous i divendres de 2:45 a 1.
Clar, quantes persones s'han de vacunar de la grip aquí al Baix Empordà?
El 2020 es van vacunar un total de 14.567 persones a les quatre àrees bàsiques de salut, que suposava el 47,5% de la població diana. On més persones van vacunar va ser Palamós, amb 4.664 persones, és a dir, un 46,2%, i a Palafrugell amb 4.580 persones. Paral·lelament a la campanya de la ciutadania, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del el 6B, també realitza una campanya de vacunació interna a tots els professionals sanitaris, ja que també és un dels col·lectius diana que poden ser transmissors del virus. En total, el 2020 es van vacunar 927 treballadors i treballadores, que suposa el 50,7% de tots els nostres treballadors. Per col·lectius es van vacunar 229 infermeres, 215 metges i metgesses i 181 auxiliars d'infermeria, entre d'altres.
Ara falten, 3 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Més notícies. Mentre tot torna a la normalitat o s'intenta, el coronavirus cada vegada ocupa menys titulars. La situació de la Covid aquesta última setmana aquí a casa nostra ho denota. Del 15 al 21 d'octubre només es van sortir 30 PCRs positives de les més de 1.200 que es van fer. Ja hi ha 1.326 persones vacunades amb la tercera dosi, 85.000 amb la segona i 96.000 amb la primera, Eugènia.
Tot i això, ara mateix el risc de rebrot és moderat, està a 43. Això és inferior a fa una setmana, però superior a fa 3 setmanes, quan estava a 34. Del 15 al 21 d'octubre hi va haver a la comarca una RT de 0,92. Recordem que la RT el que ens diu és de mitjana a quantes persones podria arribar a encomanar la malaltia un positiu per Covid-19 durant aquest temps determinat. No, doncs això està a 0,92, i en aquest període també hi ha hagut dues persones ingressades, però cap defunció.
Important tenir en compte això, zero defuncions en aquests últims dies aquí al Baix Empordà. Quina és la situació als centres educatius?
En tot Catalunya, en total, hi ha 29 centres amb grups confinats. Aquesta dada, en realitat, representa molt poc del total, només un 0,57%, ja que a Catalunya hi ha 5.108 centres. Al Baix Empordà no hi ha cap grup confinat, però sí persones de diverses escoles. La Bisbal d'Empordà és el poble més afectat, i en concret l'escola Esclarà, on hi ha 49 persones confinades i 2 positius detectats en els darrers 10 dies. A l'Institut La Bisbal hi ha una persona confinada que es va detectar positiva també en els últims 10 dies, i d'altra banda, a l'escola Joan Margarit, també de la Bisbal d'Empordà, hi ha 17 persones confinades, una de les quals també detectada en els últims 10 dies. Mentrestant, a l'Institut de Sant Feliu de Guíxols hi ha un docent confinat, i a Palafrugell, a l'Institut Baix Empordà, una persona confinada de personal extern.
Havia de passar, una persona confitada. Bueno, perdoneu. Ara de seguida marxem cap a Platja d'Aro, però abans hem d'anar cap a Girona per la carretera que ens porta des de la Bisbal. És aquella carretera que fa Palafrugell, Torrent, Forallac, la Bisbal, Corçà, després ja se'n va passar per Flaçà, després Celrà, Bordil, Celrà i ja cap a Girona. Doncs bé, això hi haurà una mica de canvi en tot aquest recorregut, perquè a Celrà hi posaran una variant. La carretera ja no passarà pel centre de la població, i per tant, es farà una obra per reformar el polígon industrial que estarà enllestida aquest febrer del 2022. Per tant, la carretera de Palamós es convertirà, la carretera de Palamós de Celrà es convertirà en un carrer normal i corrent del poble.
El Departament de Polítiques Digitals i Territori preveu enllestir l'obra de la variant de Celrà a mitjans de febrer de 2022. L'Ajuntament de Celrà ha anunciat la data després de contactar amb el departament. Estava previst que l'obra acabés a mitjans de 2020. El projecte preveu convertir el vial que passa pel polígon industrial de Celrà en la variant del municipi i d'aquesta manera desviar el tram de carretera que actualment travessa el poble. La inversió prevista d'aquesta obra és de 3,35 milions d'euros. La variant també implicaria la reordenació dels accessos a Celrà. Una vegada s'hagi construït aquesta nova via, el govern municipal confia que el traçat actual de la carretera C66 passi a ser un carrer del poble. Es tracta d'una de les aspiracions històriques de l'Ajuntament de Celrà. El projecte de variant que creua el polígon industrial el va presentar al consistori el 2018 a la Generalitat.
Doncs ja ho sabeu, aquests canvis que hi haurà per anar fins a Girona. I ara sí, a Platja d'Aro. L'alcalde Maurici Giménez del PSC ha avançat a Ràdio Capital que té i la intenció de presentar-se novament com a candidat dels socialistes a les eleccions del 2023, però que aquesta decisió està en mans de l'Assemblea Local del Partit, que es farà previsiblement d'aquí un any, a finals del 2022.
Tot i així, Maurici Giménez apunta que té la intenció de tornar a presentar la seva candidatura davant l'Assemblea, però ara per ara no pensa en les properes eleccions. Diu que ara és el moment de reprendre tots aquells projectes que han anat quedant endarrerits com a conseqüència del temporal Glòria i sobretot de la pandèmia. Per tant, tot i que estan sent un temps molt difícils per a tothom, l'alcalde de Castellplatja d'Aro espera reprendre el pla de govern amb el qual va presentar-se a les darreres eleccions, és a dir, impulsar la millora d'infraestructures, de serveis i d'equipaments.
Maurici Giménez és alcalde des d'aquest mandat, des d'aquest últim mandat, per les, va fer un acord amb Esquerra Republicana i els Comuns, que el van convertir en alcalde, desbancant en Joan Giraut.
Va néixer el 1980 a Girona i és afiliat al PSC des del 2001, i el 2015 passa a ser primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro fins a l'actual legislatura, quan el 2019 és nomenat com a nou alcalde del municipi. Tot i haver guanyat les eleccions Junts per Catalunya amb el 26,79% dels vots totals i els socialistes havent quedat en segona posició, el candidat del PSC, Maurici Giménez, va ser proclamat nou batlle de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro el 15 de juny de 2019 després d'aconseguir una majoria absoluta amb 9 vots, 5 vots de la seva formació, 3 d'ERC i un del regidor de la Vall d'Aro en Comú, que també formen part de l'equip de govern després del pacte subscrit entre les tres forces polítiques.
I, Àlex, hem d'explicar també, hem de parlar que Maurici Giménez no només és polític.
A banda de la vida política de Giménez, l'alcalde compta amb un gran currículum professional en el qual destaquen un doctorat en Media Production a Gran Bretanya, màster en Arts a Gran Bretanya també, diplomat en l'especialització de guió i direcció de cinema a l'Escola Superior de Relacions Públiques de la Universitat de Girona, tècnic superior en càmera i il·luminació a l'Institut Superior de Disseny i Escola de la Imatge de Barcelona, diplomat en l'especialització de comunicació audiovisual i multimèdia a l'Escola Universitària ERAM de la Universitat de Girona o professor de producció audiovisual i projectes audiovisuals a l'Escola Universitària de Realització Audiovisual de Salt.
Gràcies, Àlex Cordón. I encara a Platja d'Aro s'han presentat els resultats dels pressupostos participatius. La participació realment baixa, pressupostos participatius, però poc. Hi han votat 219 persones, que és un 2% de la població amb dret a vot, que eren els majors de 14 anys. I finalment, doncs, aquesta partida de 210.000 euros han donat, entre les quals, 5 projectes, entre els 15 més votats de la fase final.
Les accions que s'executaran són la construcció d'una pump track, és a dir, un circuit esportiu per a bicicletes amb il·luminació al costat de l'skatepark de Platja d'Aro, valorat en 150.000 euros amb el 21,7% dels vots. Pista multiesportiva al parc del carrer Roger de Llúria, envoltada d'una tanca i amb un conjunt de porteries i estelles, xifrada en 37.000 euros amb el 12,7% dels vots. Millora del paviment d'accés a la llar d'infants de Castell d'Aro, valorada en 3.500 euros amb el 9,9% dels vots. Regulació del trànsit a la zona de Parc d'Aro 2 per incrementar la seguretat i evitar girs no permesos, xifrada en 2.000 euros amb el 8,3% dels vots. I la instal·lació d'un tendal a la zona de graderia de l'skatepark, valorat en 18.000 euros amb el 7% dels vots.
Doncs gràcies, Àlex. I aquesta era l'última notícia que us havíem d'explicar abans d'anar als esports. Esports que parlen de tennis. Parlen de tennis habitualment, però avui no. Avui parlen de golf. El Alba Alòs Martínez, que és golfista de Torroella de Montgrí, ha quedat sotscampiona a la fase final del circuit nacional de cinquena categoria de golf. La competidora de l'Empordà Club Golf de Torroella, de 17 anys, es va presentar a la fase final estatal com a campiona catalana, un títol obtingut el setembre passat a Pals.
Alba Alòs, única competidora de la demarcació de Girona que va disputar la final al Centre Nacional de Golf, només va ser superada per la balear Judit Armengol en la pugna pel primer lloc en un campionat que va durar 6 hores. Alba Alòs explicava que en un campionat que es va fer molt llarg, amb prop de 6 hores de durada, quedar en aquesta meritòria segona posició és un gran èxit perquè fa ben poc que juga a golf. En la competició hi podien participar jugadores de totes les edats i en aquesta tercera edició d'aquest circuit nacional hi van prendre part 69 jugadores procedents de les federacions d'Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Catalunya, Canàries, Cantàbria, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid, Múrcia, Navarra i País Basc. Alòs practica el golf des d'aquest 2021 i aquest és el seu primer gran títol. S'hi va presentar com a campiona de la fase autonòmica, un torneig previ que es va disputar al golf de Pals fa un mes i en el qual es va imposar a Mariana Ovejes i a Núria Sebastián. A Madrid, Alòs va obtenir 36 punts, els mateixos que l'aragonesa Claudia Lavado, i només va ser superada per la balear Judit Amengual amb 39. Aquest sotscampionat li permetrà pujar a la quarta categoria la propera temporada.
Perfecte, doncs hem d'explicar també sobre el Valós, que ja es prepara per el campionat de Catalunya de pitch and putt.
Els seus inicis en el món del pal i de la bola de golf es remunten al pitch and putt, que practica des dels 6 anys. La que és també jugadora del pitch and putt, tramuntana de Gualta, competeix amb l'equip de tercera divisió, amb qui ha disputat el Campionat de Catalunya per equips i d'aquí a dues setmanes jugarà el Campionat de Catalunya Juvenil a Badalona.
Les 8 i 52 minuts. Parlem de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal. Què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com vas?
Bé, i tu?
També, molt bé. Sí.
Perfecte, doncs bé.
Ja està, doncs vinga, adéu.
Hola, bon dimarts. Jo crec que els que no van tan bé són els de Facebook, eh?
No, perquè abans quan m'has passat tota la llista de temes, tela, eh? El primer titular, exempleats de Facebook acusen la companyia d'haver desactivat diverses mesures de protecció just abans de l'assalt del Capitoli dels Estats Units.
Sí, la cosa és que no surten d'una i estan ficades en una altra. Això ho publica el Washington Post ara fa poquet i resulta doncs, que això publica una sèrie d'entrevistes amb exempleats de la companyia en les que aquests acusen a Facebook d'haver entrat en una espècie de desídia dies o setmanes abans de l'assalt del Capitoli dels Estats Units i diuen doncs, que es van desactivar certes mesures de seguretat o no? De vigilància, per dir-ho així, contra notícies falses, contra fake news, rumors, etc. Clar, tots sabem que ja fa molts anys que les xarxes socials, i cada vegada més encara, tenen un pes important quan hi ha doncs, diversos aldarulls massius. Per exemple, vam veure doncs, ja fa uns anys amb Twitter en diversos països de l'Orient Mitjà, no? Amb les revoltes que hi va haver, doncs el pes que va tenir Twitter, no? en aquelles revoltes, doncs ara ha passat una mica el mateix també a Facebook. Doncs aquests empleats, exempleats, millor dit, de Facebook, acusen l'empresa d'això, d'haver entrat en una sèrie de desídia i haver desactivat certes mesures que permeten, doncs, d'alguna manera veure amb una certa antelació què és el que pot estar passant, no? I, per tant, doncs, actuar en conseqüència. Diuen, per exemple, que això també es pot haver donat perquè part de l'equip que es dedicava a fer aquest tipus d'auditoria, per dir-ho així, de publicacions, de continguts, doncs es van agafar una sèrie d'exigències o van canviar de departament. Clar, també és veritat que treballar en un departament com aquest ha de ser molt dur. De fet, fa poc més d'un any vaig llegir un reportatge, ara no recordo exactament on, que relatava les condicions de feina de les persones que es dediquen a auditar els continguts de Facebook. Bé, molts acabaven amb baixes, per depressió, per estrès, per ansietat... Sí, tota una odissea. Sí, sí. Doncs això, que la popularitat de Facebook continua en augment. Mira, una dada, per exemple. Diuen que les denúncies d'altres usuaris durant els dies previs a l'assalt del Capitoli es van disparar fins a les 40.000 per hora.
Ula, carai.
40.000 denúncies d'altres usuaris contra determinats continguts per hora, no et fan sospitar res?
Sí, sí, bueno, i que haurien d'haver actuat abans, no sé. Però, com a alternativa tenim la xarxa social de Trump, que ja l'ha anunciat, però que ja ha estat trolejada abans de sortir al mercat.
Sí, 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 és molt bo això, no? Perquè també aquest home no em deixa de sorprendre, no? O sigui, de fet, és molt intel·ligent, eh? Ojo, perquè Facebook i Twitter, entre d'altres, el van banejar, Twitter li va suspendre el compte diverses vegades, o la possibilitat de publicar, Facebook també el va acabar censurant, vull dir, i va carregant, no?, quan era encara president dels Estats Units, contra totes les xarxes socials, també contra Google i contra Apple, etc. Doncs va dir, què passa, que no em deixeu expressar-me? Doncs em creu la meva pròpia xarxa social. De fet, ha creat un grup de comunicació propi, atenció, i clar, el producte estrella és aquest, una xarxa social pròpia en la que tota la seva ideologia i tots els seus seguidors podran expressar-se al seu gust. Doncs bé, abans de sortir al mercat, resulta que ja ha estat hackejada, trolejada i ha sigut objecte del ridícul. Què ha passat aquí? Doncs que es veu que els programadors s'han deixat diverses versions preliminars, versions beta, online, o sigui, publicades. I clar, a veure, algú que tingui un mínim coneixement d'informàtica avançat, doncs s'ha baixat aquesta versió i ha pogut crear comptes falsos directament amb permisos per fer absolutament de tot, no? I fins que no se n'han adonat i han retirat aquestes versions d'internet, doncs això ha estat així, clar. Bon començament, ha tingut aquesta xarxa social, que a mi em faria molta por, perquè això deu ser com una espècie de deep web, una espècie d'internet negre.
Sí, no.
Però en format xarxa social.
No ens hi trobaran, no? La xarxa social de Donald Trump.
No hi tinc ganes, eh? Cada vegada tinc menys ganes de xarxes socials convencionals, imagina't, amb una com aquesta.
I mentrestant, el que fa Facebook amb Instagram és donar-nos una mica de peixet i ara deixar-nos publicar contingut des del navegador. Com va això?
Sí, però això tampoc és del tot cert, perquè ja es podia fer, el que passa que només es podia fer si tenies un compte per empresa o el business, el Facebook Business, que es diu, i que allà s'aglutinen tots els productes de Facebook per poder publicar directament des de l'ordinador, i ja es podia publicar a Instagram des d'un PC, des d'un Mac. El que no es podien fer era publicar stories, ara tampoc, amb la versió de navegador, però vaja, que ja es podia publicar a Instagram des d'un PC. El que passa que ara, doncs, ja no cal tenir un compte business, sinó que directament tu entres al teu navegador, instagram.com, et logueges amb el teu nom d'usuari i la teva contrasenya i ja pots publicar. Cosa que, bueno, fins ara no era possible, només es podia fer des del mòbil si no tenies un compte d'empresa, no? L'he estat provant precisament aquest mateix matí i, home, està bastant ben aconseguit, la veritat. Funciona força bé, pots fins i tot posar la ubicació. No pots fer històries, només pots fer fotos. Publicacions en el feed i vídeos, però que siguin de menys un minut. Bé, però està bastant ben aconseguit, no? Perquè a vegades, bueno, no sé, no tens el mòbil a mà, no? per poder publicar clar. Alguna cosa. I el que una cosa que sí m'ha agradat molt d'aquesta versió ha sigut que pots aplicar filtres.
Ah.
Des del mateix navegador. Uh-huh. I quan tu estàs fent el procés de pujar una imatge, pots aplicar filtres a la imatge. Cosa que, per exemple, sorprenentment, amb la versió business no es pot fer.
Carai.
Tens altres possibilitats amb la versió business, com, per exemple, programar els posts, afegir altres paràmetres, però no pots aplicar filtres a les imatges. I amb la versió per tothom, doncs sí, mira tu, quines coses, eh?
Molt bé. Doncs aquestes són les notícies que ens destaca avui en Josep Lluís. Gràcies i parlem la setmana que ve.
Vinga, que vagi bé, bona setmana.
Que vagi molt bé, bona setmana. L'últim repàs a la previsió del temps abans d'arribar a les 9.
El més noticiable serà l'amplitud tèrmica entre les temperatures matinals, que seran fresques, no gaire més baixes dels 10 graus, i les temperatures del migdia, que tindran un lleuger repunt i que quedaran properes als 22-24 graus amb estabilitat i ambient